el nostre programa no acostumem a parlar de continents, ens agrada acotar bastant més, centrar-nos en places, ciutats, espais naturals. Avui farem una excepció per fixar-nos en alguns dels països del continent asiàtic que resulten més atractius pel turisme espanyol. Ho farem de la mà de César Herreros, de Cathays Tour, un tour operador que treballa a qualsevol destinació del món, però que les seves propostes del continent asiàtic són molt valorades pels viatgers. César Herrero, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Benvingut al nostre programa.
Gràcies per convidar-nos.
Volíem fixar una mica un mapa sobre aquelles destinacions del continent asiàtic que als espanyols ens agrada descobrir, que ens agrada conèixer. I hem pensat que potser hauríem de parlar d'unes clàssiques, que són aquelles que han estat allà tota la vida i que sempre hem tingut una mica de tirada per anar. Podria ser Índia, Tailàndia, també Rússia, determinats punts de Rússia. Sí. Altres són més nous, podríem dir, a partir de que Rússia ja no és...
Està més oberta.
Que ja no és la Rússia de la unificació.
Que anaven amb els texans per canviar-lo, però ja una de caviar, no?
Exacte, això ja ha canviat moltíssim i que hi ha altres repúbliques que també tenen el seu interès turístic, no? Però després trobaríem altres destinacions turístiques, també asiàtiques, que s'han anat incorporant a poc i que podríem determinar-les com unes més recents, que potser ja fa 15 anys.
Sí.
Com podria ser Myanmar, Vietnam, Cambodja...
Laos,
que són destinacions que a poc s'han anat incorporant i que han tingut molt d'èxit.
Sí, aquests últims països que has dit, Laos, Vietnam, Cambodja, Indonèsia també s'està posant una mica també de moda, pues venen una mica derivades les modes pels preus. Aquí a Barcelona saps que s'han instaurat moltes companyies aèries que tenen gran capacitat de passatgers per anar a Àsia via Doha, via Qatar, i avui via Estambul, llavors fer una cometa, però la gent s'està de pas. Llavors, abans els espanyols la destinació van començar a fer viatges de llarga distància, van començar pel Carib. El següent pas va ser Tailàndia, en les platges
Phuket Krabi. Viatges nubis, molt Tailàndies.
I després molta aventura, diguem, quan em va a Chiang Rai. I era fa, doncs això, 10 anys que en espanyol s'ha tret la por de viatjar a molts puestos així exòtics. Llavors, Vietnam, Cambodja comença ja, bueno, comença fa 10 anys,
ja,
més
ja
o menys,
anys, sí.
Però l'important és que ja viatgen fa 10 o 15 anys, però l'important és que ja tenen molta hoteleria nova, molta capacitat hotelera, que el problema d'aquests països abans no anava molt tallant perquè no havia on dormir, i les rutes estaven bastant acotades. Avui en dia, pues, en la capacitat aèria que n'hi ha, en la molta informació que ens arriba, i molts hotels que estan fent en aquesta zona, pues, bueno, és un destí quasi estrella pel client espanyol.
A Cathay Tours us caracteritzeu molt per fer viatges bastant a mida. Suposo que en alguns d'aquests països que hem acabat de descriure ara és gairebé obligatori.
Bueno, és obligatori. Digamos, en un viatge de llarga distància, la part del geo se la porta l'avió. I això rima,
clar.
I una vegada estàs al destí, el tema de l'hoteleria i els serveis són més baratos. Quasi un 50% més barat que si tenim a Europa. A Europa, fent-te la teva mida, pots sortir un viatge de 3.000 euros i fer-te un Vietnam Cambodja per dues persones amb el teu guia, amb els hotels bons, alguns dinars, excursions, no pots passar, no arribes als 1.500, 1.800 euros. Estem parlant solament per a dues persones, que vas amb el teu guia, el teu xòfer... Bueno, allí la vida és barata, el dia a dia és barato, i l'únic que parles és l'avió. Llavors nosaltres ho fem tota mida, per què? Perquè el client ho demana. La nostra opció de fer-lo un grup, avui en dia... treballem tot en línia regular, és molt difícil d'agafar moltes places, i després el servei que se li dona al client és molt diferent. I llavors nosaltres el que intentem és fidelitzar el client. I volem no vendre un viatge que viatgi una vegada com nosaltres, sinó que torni a viatjar pues, cada any.
Hem deixat a banda Xina i Japó, perquè en el cas de Xina trobaríem... grans diferències respecte a altres països del continent asiàtic.
Ha canviat bastant Xina, des de quan van començar a viatjar els espanyols fa 25-30 anys.
Per això justament ho dic, perquè no té res a veure.
No té res a veure.
Avui
en dia, jo l'any passat vaig estar amb un grup de gent gran i anaven un concepte i van arribar molt contents perquè van canviar tot el concepte del viatge. De fet, en vez d'utilitzar avions, van utilitzar per ser el Pequín, Xian, Xangai, en AVE. O sigui, això era impensable fa molt de temps.
Clar, però també per les dimensions, en el cas de Xina, no?
Sí.
Perquè, a veure, tot i que els circuits turístics són els que són, i difícilment hi ha persones que surtin massa d'aquests circuits turístics, però que Xina és un d'aquells països que...
Que no te l'acabes.
Que no te l'acabes.
Que fer tres o quatre viatges i també ens passa a l'Índia, no? Digamos que tenen molta vegada... Avui van a l'agència de viatges Jo sempre crec que...
Vull anar a l'Índia.
Vull anar a l'Índia. No, a dónde? Vuit dies a l'Índia. Què vol veure? Pues l'Índia, tota l'Índia. No. Nosaltres, quan fem formació a les agències de viatges i presentem l'Índia, el primer que fem és un mapa de l'Índia, gran, i la següent diapositiva girem Europa i Europa cap completa dintre de l'Índia. Llavors li diríem, quan tenim un client dient que vol anar a l'Índia, a quina part d'Europa vostè aniria en 8 dies? O sigui, impensable, no? I a vegades quan entren en aquesta pregunta, pues volen anar a veure el Taj Mahal, no? Jo crec que he començat per aquí, no? Igual ens passa a vegades una altra referència que, com a anècdota, que els clients quan venen volen anar a Escandinàvia. Diu, d'on és Escandinàvia? Pues Escandinàvia, per Noruega, Suècia, Finlàndia...
Com si Escandinàvia fos un sol país,
bueno,
pues, no?
Pues volen anar als fiords, no? Clar. Ah, o a Camp Nord, sí, sí, vale. Pues lo mateix no s'està passant a la Índia. I la Índia també portem diversos anys, ja portem 3 o 4 anys, que han innovat una mica la dimensió del circuit, i sempre recomanem pues, fer 10 o 11 dies de viatges. Abans la gent anava 8 dies i tornaven descontents. I ara el que fem pues, ja és una mica assessorar i a través de les agències de viatges que el client fer-li un viatge en condicions.
Podem parlar, en el cas de Japó, d'una destinació fàcil pels espanyols?
Ha canviat en la línia de què estem parlant. Per espanyol molt fàcil, per què? Perquè fa 10 anys no havia guies en castellà. Avui en dia hi ha molts guies en castellà. Els preus dels serveis, tant de guies com... Hi ha guies, però costa una mica, i el transport és car, però el tema de l'hoteleria ha baixat molt. Des de fa 2 anys van tindre el problema aquest del tsunami i tot això. Jo vaig estar l'any passat, al desembre... i bueno, tenen bons serveis però li fan tancar el turisme. Llavors és bona època perquè els preus de tant de terra com hotels pues, bueno, han baixat bastant, i nosaltres per exemple tenim un programa tot en castellà de 12 dies per Japó, que Japó està molt junt, està en quasi 14 hores de vol, pues, està sortint 2.800 euros, o sigui, en dinars i en guia en castellà, que abans era molt difícil de trobar una persona que parlés castellà. Ja de por si a vegades costa que trobar un guia que parla anglès. Els japonesos són molt seus. Parlen japonès i qui vulgui negociar amb nosaltres que parli japonès.
Que preguntin als hotelers de Barcelona.
Sí,
són
sí.
Molt seus. De tota manera, del continent asiàtic, ja et dic que és un atreviment parlar del continent asiàtic com a tal, perquè...
És molt diferent,
hi ha moltes diferències d'un país en l'altre, però no sé si els espanyols busquen, per exemple, doncs, a la Índia busquen cultura, molt probablement, i una mica de la cultura hindú, justament. Sí. Segurament a Tailàndia busquen paisatges i platges, i molt probablement doncs, a la Xina també el que busquen, i a Cambodja i a Vietnam el que busquen són paisatges.
Paisatges,
no?
i tradició.
Però molt probablement a Hong Kong i a Corea del Sud el que busquen és tecnologia, bàsicament,
és tecnologia.
I shopping.
És brutal els edificis i la fa comprar coses, i, bueno, i com estan els carrers i com està tot predisposat perquè vagis a comprar. A vegades és un parc temàtic de les compres. Llavors, en espanyol, com a nosaltres...
Ja ens agrada, això.
Als espanyols hi ha dues coses que ens agrada quan anem a viatge, perquè... comprar i menjar. Sí. I a vegades fent nostres qüestionaris i, bueno, com l'ha ido el viatge, no? Han estat, pues, jo què sé, he posat un exemple, en Itàlia, 15 dies durant fent-lo. Com l'ha ido el viatge? Pues he comido fatal, o he comido muy bien. No, però he estat en Roma, Florencia, Venècia, Montarda...
Què tal el Capitolio?
Sí, sí. Pues bueno, pues lo mateix ens ha passat pues, a Àsia, no? Nosaltres tenim un programa que es diu Gigantes de Àsia, que fa Japó, Xina i termina en la Índia, ¿vale? Són 23 dies de viatge. I a vegades el qüestió és aquest, bueno, és que la comida era molt diferent. Pues clar que és molt diferent. Cada país és molt diferent, cadascú la seva costum, i nosaltres tenim que canviar a vegades quan anem de viatge, canviar una mica el xip. Però nosaltres espanyols a vegades és per la il·lusió de viatjar, però després per la tripa, ¿eh? La tripa és una part molt important.
Ens queixem molt quan viatgem?
Depèn com hem sortit i depèn com anem. Nosaltres sempre que rumenem, fem molta formació, com t'he comentat abans, i a vegades el seient de viatge tenen una mica psicòlogues. Llavors, si el client no va convençut al destí, ja és problemàtic des del primer dia. I si la gent de viatge s'ha estudiat al client, tenen una mica de psicologia i sap on ha estat i què l'agrada i ja ha triat en el destí, des del primer dia disfrutant. I a més a més, aquest passatger compra 3 viatges en un. El que quan l'està preparant és una imaginació del viatge. El que estàs disfrutant és un altre viatge diferent al que t'havies imaginat.
I el que tornes.
I el que tornes, quan ho comptes amb l'amic, és molt diferent al primer i al segon. O sigui, que això és el que nosaltres intentem lograr pues, en Catay i a la formació que tenen els de viatges, que tenen que il·lusionar-los en viatjar.
César, estem veient les últimes setmanes els conflictes que hi ha a Estambul, i no sé si vosaltres heu pres alguna mesura respecte als viatges que teníeu o...
Bueno, ahir mateix vaig estar reunida amb la gent de Turkish Airlines, penalitza la imatge del país, però qui coneix Estambul, pues Estambul continua funcionant, és una ciutat molt gran, està tot centralitzant la part de Taksim, però no és agradable que la gent vagi allà. Llavors sí que hi ha cancel·lació de reserves per anar a Turquia, però bueno, jo crec que això serà una mica un resfriat i esperem que en els pròxims dies això es tranquil·litzi, perquè Turquia per als espanyols és un molt bon destí, primer per cultura, modernitat, menjar, i sobretot ens trobem molt còmodes a Turquia, és un país que val molt la pena.
Ara demanarem una cosa difícil, eh? Jo ho sé que és difícil per tu. Del catàleg d'Àsia, de Cathay Tour, que tris un dels viatges que tu penses que pugui ser un viatge rodonet.
Un sol no, perquè
hi ha dos tipologies
de client, no? Diguem, el que és més aventurer i el que vol fer una mica de ciutat i després vol fer platges, no? Com a aventura i com a cosa exòtica, Birmània. Avui en dia en Myanmar, l'hoteleria és nova, s'ha obert molt, el servei és molt bo i jo crec que ara és el moment d'anar a aquest destí. La gent vendrà molt satisfeta del viatge i quan arribi ho recordarà pues, bueno, com una cosa extraordinària. Aunque el client hagi estat a Japó, hagi estat a Xina o hagi estat a Tailàndia. Birmania, jo crec que avui en dia no està tan massificat com estarà dintre de 4 o 5 anys i és el destí per a nosaltres ideal per a fer un viatge de, bueno, recordar-ho tota la vida. Nubis o gent que ja està viatjada i no ha estat, és l'oportunitat ara d'anar, perquè està molt tranquil el país.
Preu d'un viatge a Birmània?
Pues estem barallant més o menys 2.800 euros, més o menys, 12 dies.
Molt bé. Vale? I un segon? Va.
I el segon, pues, el que jo recomano a tothom, que la primera experiència a Àsia, que comença a Tailàndia. Bangkok, és una ciutat caòtica però hermosa. Els canals, fer Chiang Mai, Chiang Rai, fer els trekkings, els elefants. I després, nosaltres tenim acostumats a que les platges, però bueno, les platges que hi ha, per exemple, a vegades la gent parla de Phuket com una cosa pejorativa, però Phuket és una illa bastant gran, que té moltes zones, i val molt la pena pues, donar una volta per allà, ir a la isla de James Bond, i banyar-te allà al delfín, bueno, fer una molta activitat. I com a primera destinació d'Àsia, jo recomanaria Tailàndia. I el preu està sobre 1.400, 1.500, 12 dies, en tot el recorregut de les mujeres jirafa, aunque sona una mica així turístic, però jo crec que tenen que veure la gent. I és la primera experiència pues, en el continent asiàtic, per menjar i per, bueno, per tota la rutina i el calor i els canvis d'horari i el jet lag, bueno, pues és ideal.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, César Herrero, que tingueu una bona temporada a Cathay.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé i que tothom s'animi a fer unes bones vacances.
Això té que fer-lo.
Gràcies. Adéu.